El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
I no deixem de parlar de les jubilacions, perquè, atenció, la bretxa salarial entre dones i homes, en el cas de les persones retirades del Vallès Occidental, és del 43%, amb una diferència mensual ni més ni menys que de 620 euros. Són dades que posa damunt la taula l'informe Les dones al mercat de treball del Vallès Occidental, que ha fet públic en les últimes hores el Consell Comarcal del Vallès Occidental. Un document que també assenyala que les dones vallesanes continuen ingressant 6.000 euros anuals menys que els homes, amb una bretxa salarial que se situa al 19,4%. Abordem aquestes dades en detall i, sobretot, en l'àmbit sabadellenc, conversant amb la Mireia Menchen, que és tècnica de l'Observatori del Consell Comarcal. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
Abans d'entrar a les dades, què és el que els ha portat a fixar-se en el mercat laboral amb aquesta perspectiva de gènere?
Doncs intentem, des del darrer any, ja intentem a l'Observatori aplicar aquesta perspectiva de gènere als nostres estudis. Per exemple, tenim un informe de prestacions per desocupació que portem molts anys fent, i ara que tenim les dades desagregades per sexe, doncs les incorporem. I sempre intentem incorporar aquesta perspectiva, a més d'una comunicació inclusiva, en tots els nostres informes. Però sí que és veritat que l'any passat vam fer una nota breu sobre aquestes desigualtats estructurals i vam veure que no era suficient, que havíem d'anar un pas més enllà. Per això aquí vam voler anar fins aquest pas i fer aquest informe una mica més en detall d'aquestes desigualtats estructurals que pateixen les dones al mercat laboral.
Parlàvem de les dades del Vallès Occidental, no? Parlàvem d'aquesta bretxa salarial al Vallès Occidental. Quina és la bretxa salarial a Sabadell?
A Sabadell la bretxa situa en el 18,7, és a dir, lleugerament per sota de la comarcal. Una diferència de 5.400 euros. És a dir, que tot i que sigui una menor que la comarcal, la diferència encara és molt pronunciada entre el sou dels homes i de les dones. Per exemple, el de les dones és una mitjana de 23.800 euros i el dels homes de 29.200. O sigui, aquesta diferència que l'any, clar, és molt substancial.
Clar. I passen totes les edats per igual? Hi ha algunes edats en què hi ha més incidència?
Sí, precisament una de les coses que hem volgut canviar d'altres informes que hem fet és mirar aquesta perspectiva també interseccional, com altres variables que també poden ser considerades eixos de desigualtat, com l'edat i la nacionalitat, també intervenen. És a dir, com diem, et dona, però a més, si tens una edat avançada, també tens altres desigualtats al mercat laboral. I en aquest cas, per exemple, l'edat veiem que afecta molt. En el cas, parlo a nivell de la comarca, en el cas de les menors de 30, de les persones menors de 35 anys, la bretxa de gènere es redueix fins al 6%. Només hi ha un 6% de diferència entre el salari dels homes i de les dones menors de 35 anys. Però a mesura que anem avançant en les franges d'edat, entre les 35 i 54 és aquest 19,5, però sobretot quan anem a les persones de més de 55 anys trobem que la bretxa està en el 32%. És a dir, que la variable edat és un eix de discriminació dins del mercat laboral.
Aquest comportament també es detecta a Sabadell?
Sí, en aquest cas, aquestes dinàmiques acostumen a passar en general a la nostra comarca, bueno, a la societat del nostre voltant. A Sabadell aquesta bretxa, el que sí que hi ha a Sabadell diferent, per exemple, de la comarca, és que la franja d'edat menor de 35 anys cobren més les dones, un 13% més. Llavors, aquí sí que hi ha aquesta diferència i després no és tan acusada la diferència entre els 55 anys, que és del 28-29%, és a dir, dos punts a sota, però aquí la diferència la trobem en el cas de Sabadell, les persones menors que cobren més les dones que els homes. Menors
I com
de 35
s'explica
anys.
Això?
Aquí ja una de les coses que ens trobem sempre en l'Observatori és les dinàmiques diferents que ens trobem en els municipis de la comarca. Hi ha una composició sociodemogràfica molt diferent. I en el cas de Sabadell, a ser una ciutat tan gran, no podem entrar a determinar quines són les diferències entre uns municipis i d'altres, perquè, com dic, en el cas de Sabadell, a ser una ciutat tan gran, hi ha unes dinàmiques molt diferents. Llavors, nosaltres ens quedem una mica amb les dades, el que hi ha darrere és complicat d'explicar.
Clar, perquè al final, a la primera dada que ens analitzaves, no, la bretxa d'un 6% i que a partir dels 35 anys canvia, segurament podríem pensar en la maternitat, no? Com a element de canvi en aquest cas. Però clar, quan estem parlant d'aquesta dinàmica, això afecta, per exemple, en el tipus de feina que fan les dones a Sabadell? És a dir, sé que hem analitzat també per sectors a Sabadell, majoritàriament les dones en quins sectors estan treballant?
En aquest cas, en el cas dels actors, ho tenim per la comarca, i sí que és veritat que hi ha determinats municipis de la comarca que tenen una activitat productiva diferent, però en general ens trobem que la comarca està dominada pel sector del serveis, tant en homes com en dones, però les dones afiliades al sector de serveis arriben al 87%. En el cas dels homes, els serveis estan un 68% dels homes afiliats estan en serveis. La diferència la trobem a la indústria i a la construcció. A la indústria només hi ha un 11% de dones afiliades, en el cas dels homes arriba al 21%. En el cas de la construcció, les dones és al voltant del 2% i els homes al voltant del 10%. O sigui, és aquesta la que s'anomena aquesta segregació horitzontal que també provoca aquesta diferència en les bretxes per la diferència de sous que hi ha en uns serveis o d'altres. Per exemple, també hem analitzat una mica més endins quines activitats laborals estan més feminitzades o més masculinitzades. Ens trobem, per exemple, que en el cas de les feminitzades, gairebé totes són del sector dels serveis, entre ells serveis socials, educació, serveis a més cap a la ciutadania. Les úniques dues que hi ha de la indústria és de la indústria del cuir i de la peça de vestir, és a dir, tradicionalment també una ocupació molt femenina. Quan mirem les activitats més masculinitzades, anem directament, la majoria són de la indústria, de mobles, fabricació de materials, construcció, i les dues que hi ha de serveis, que com he dit, hi ha una gran proporció d'homes que es dediquen a serveis, però aquests són cap a les empreses, en comptes de cap a la ciutadania, un altre tipus de serveis.
Tot plegat diu molt, pel que fa a les taxes d'atur, en quina situació estan les dones a la comarca i a Sabadell?
A la comarca, aquí, tant a la comarca com a Sabadell, a la majoria dels municipis de la comarca ens trobem aquesta diferència que sempre hi ha més dones a l'atur que homes. En el cas de la comarca, les dones tenen una taxa d'atur de l'11,9 i els homes del 8,2. I en el cas de Sabadell, les dones encara tenen una taxa d'atur més elevada, del 13,1, i els homes del 9,2, és a dir, gairebé 4 punts de diferència entre la taxa d'atur dels homes i de les dones a Sabadell.
La pobresa també té rostre de dona, pel que els diuen les dades?
Exacte. En aquest cas, per això vam fer aquest últim apartat dins d'un informe de mercat laboral de condicions de vida, que no ens oblidem quines conseqüències tenen aquestes desigualtats estructurals a les condicions de vida. I, per exemple, la pobresa, trobem que en els darrers anys sempre hi ha un punt més de diferència d'aquesta proporció de persones que es troben en la taxa de risc de pobresa. En les dones és un 14,3 i en els homes un 13,2, i aquest punt de diferència es va repetint al darrer any. Sí que és veritat que en general s'ha reduït, en els darrers anys s'ha reduït al voltant de 2 punts aquesta taxa de pobresa, però tant en homes com en dones, és a dir, aquesta diferència es segueix reproduint. I una cosa que sí que ens va semblar interessant, i ho fem en un parell d'indicadors, és comparar també el nivell de desigualtat que hi ha entre les dones de diferent nacionalitat, perquè estem parlant d'aquesta diferència entre sexes, però no ens oblidem també que el factor de la nacionalitat també és molt decisiu a l'hora de la permanència en el mercat laboral. I, per exemple, en el cas de la pobresa, la diferència es veu molt evident. En el cas de les dones espanyoles a la comarca, la pobresa, el percentatge de dones en la taxa de risc de pobresa és del 10%, però de dones espanyoles amb nacionalitat espanyola, però quan anem a les dones treballadores amb nacionalitat estrangera, aquesta taxa de pobresa puja fins al 42,6%. En el cas de Sabadell, gairebé el 47,9%, és a dir, gairebé la meitat de dones treballadores del municipi de Sabadell estan en risc de pobresa, amb nacionalitat estrangera.
Ostres, Déu-n'hi-do. Això també té a veure amb el tipus de contractes laborals que tenen aquestes dones? No sé si s'ha analitzat, per exemple, jornades reduïdes, temporalitats, etc., dels contractes laborals de les dones a Sabadell.
Exacte. Per nosaltres també era molt important mirar aquesta condició de les condicions laborals, ja que la parcialitat, és la jornada a temps parcial, és un dels eixos també que fa que després les dones tinguin, per exemple, una quantia menor en les prestacions de desocupació o en les pensions, és a dir, aquestes conseqüències que hi ha darrere d'aquestes desigualtats estructurals. En el cas de, del contracte, hem mirat la temporalitat, que veiem que en homes i dones no és tan diferent, però on hi ha la diferència és en el cas de la jornada de temps parcial. Hi ha el que s'anomena el grau de parcialitat, és a dir, el total de contractes parcials sobre el total de contractes, i llavors veiem que en aquest cas les dones al Sabadell hi ha un 30% hi ha un 30% de contractes...
Un 30% de contractes temporals.
Exacte, gràcies. I dels homes, un 13%. És a dir, passem d'aquest 30 al 13. Aquestes desigualtats es veuen molt en el temps parcial, com també la bretxa salarial segons a temps complet i a temps parcial. Tot i que hi ha moltes més dones treballant a nivell parcial, a jornada parcial, tot i així encara cobren més els homes. I aquesta bretxa que també existeix en aquesta jornada, tot i que és menor, òbviament, perquè hi ha moltes dones treballant a jornada parcial, però tot i així també cobren més els homes.
I amb totes aquestes dades que hi ha damunt la taula, quina diria que és la que us ha sorprès més, la que us ha deixat més parats de totes les que heu repassat?
Doncs mira, precisament jo crec que el tema, per no oblidar-nos, i com he dit fa un moment, el tema de la nacionalitat. Al final tenim una comarca on els anys 2000 van venir aquesta onada d'immigració i podem veure que la major part d'aquesta població estrangera és en edat de treballar. Llavors, aporten molt en aquest nivell a la comarca. I quan mirem les diferències, no només entre sexes, sinó que mirem les diferències entre dones, com afecten aquestes desigualtats a les dones, per exemple, la bretxa salarial entre dones estrangeres i dones espanyoles és del 24%. Llavors, aquí també veiem aquesta diferència entre elles. Això ens sobta molt, però també una de les coses que no volem oblidar, i per això vam fer la nota l'any passat, és les diferències entre el règim de cotització. Veiem que en el règim general, és a dir, les persones assalariades, aproximadament la meitat són homes i dones, però quan ja anem a aquest règim de treball autònom, veiem que les dones emprenedores només són el 36%, els homes el 64%, i sobretot en aquest règim especial de treballadors i treballadores de la llar, on el 97% són dones.
Doncs realment dades per mirar-se amb detall, amb tranquil·litat, totes les que hem estat explicant aquesta hora amb la Mireia Menchen, tècnica de l'Observatori del Consell Comarcal. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui i haver-nos ajudat a analitzar en detall aquestes dades en clau sabadellenca. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres per la difusió.